A Ràdio Maricel, cada dia al matí amb nosaltres.
Un minut i són dos quarts de 11 del matí. És hora de Montbert. El nostre espai dedicat a tot el món verd que ens envolta, principalment plantes i arbres, i que fem justament amb l'especialista en arbres, Edu Arnal. Què tal, Edu? Bon dia.
Bon dia, què tal?
Com estàs? Estàs a veure, et sentim? Hola?
Hola, hola,
sí, bé? Sí, et sentim. Sí. L'Edu el tenim en transport, eh? En ple viatge.
Sí, estem avui de dia de gestions entre Arenys de Mar, Molins de Rei, sí, donant voltes.
Sempre donant voltes. Edu, avui anem a parlar d'un tema del que n'hem parlat ja forces vegades, de fet en parlem sovint, però és que probablement és un dels temes dels que més parla la gent, pregunta la gent, imatges genera també, és que anem a parlar de la poda, i a més ho fem ara justament coincidint amb que l'Ajuntament ha anunciat que ha iniciat la poda d'arbres al municipi, a diferents espais. És una poda que doncs, es concentrarà a explicar l'Ajuntament entre el novembre i el març, perquè consideren que és el període òptim per la salut dels arbres. I de fet la nota de premsa, Edu, va arribar oi després que jo també és unes imatges que vaig veure uns arbres que els havien,
sí,
no sé si dir podat o esquilat, perquè vaja,
bueno, sí,
els van deixar pelats, Edu?
Mira, sí, la veritat és que em va cridar bastant l'atenció perquè just el dia següent em vas enviar el tema de la nota de premsa,
sí,
i em va cridar bastant l'atenció perquè, clar, la foto que m'havies enviat primer que vam veure de la poda que s'havia realitzat a l'Oasis...
Ai, ara l'hem perdut. Igual això serà un problema, eh? Ho tornem a intentar? Sí, vinga, ho tornem a intentar. A veure si no s'hi pot aturar-se un moment i recuperem aquest tema de la poda, que, mira, si el sembla, el recuperaré per el que explica aquesta nota de premsa de l'Ajuntament, que just s'acaba de publicar ara fa uns dies. Ens explica que es realitzarà unes pràctiques de poda entre el mes de novembre i el març, coincidint amb el període òptim per la salut dels arbres i per minimitzar les molèsties. Una poda que expressen ells que és una poda anual, que mirarà de preservar la salut de l'arbrat, de garantir-ne la seguretat vial i mantenir l'espai urbà en les millors condicions. Edu, tornem a tenir?
Sí. És que just estàvem fent per les rondes i ja em trucaran just quan estigui entrant al túnel, efectivament, un segon i mig abans d'entrar...
Llei de Murphy.
Saps aquelles coses que dius... no sabia.
Llei de Murphy.
Bueno,
vinga, reprenem, va. Jo et vaig passar unes imatges de la poda que s'havia fet a uns arbres a la zona de l'Oasis.
Sí, exactament.
No serà possible això. No serà possible. Si està a les rondes, no serà possible. Bé, doncs igual el que haurem de fer... Tornem a intentar, si ho aconseguim bé, i si no el que farem és invertirem els ordres i com que tenim la conversa just darrere després amb els guanyadors, els flamants guanyadors del segon premi Lola Anglada amb els de la Gralla, si no els emetrem la conversa amb ells, que és molt interessant, i mirarem de recuperar l'Edu per després a veure si ha aconseguit aturar-se en un lloc amb cobertura. Anem a intentar. Bé, jo segueixo amb el tema de la poda, el que dèiem. La poda ha començat aquí a Sitges, serà fins al març. Explica la nota de premsa que en cap cas seran podes severes, sinó actuacions selectives orientades a la conservació dels arbres, de la seguretat de l'espai públic i la millora de la visibilitat, i que es fa ara perquè coincideix amb l'època de menor activitat vegetativa. Edu!
Va, a veure si ens
ho tornem a intentar. Si veiem que això no funciona, mirarem a trucar-te més tard. Vale? A veure si...
també està bé. És només aquest tram de carretera, vale, que sembla que és una mica...
Doncs vinga, intentem-ho ara, si ho aconseguim bé, i si no, truquem més tard, vale?
Vale, d'acord.
Vinga, va.
Mira, el tema és que em va sorprendre molt, perquè just va sortir la nota de premsa,
sí,
en la que deien com tractarien els arbres i tot això, i si més no, la poda que s'havia realitzat a l'Oasis, doncs dista molt de lo que és una poda responsable i respectuosa. Llavors, em va estranyar molt, i el que vaig fer va ser... m'hi vaig passar un momentet.
Sí.
Per a veure si esbrinava quina podia haver estat la raó d'aquella mena de poda.
Uh-huh.
Llavors, just davant, allà a la part de darrere de l'Oasis, on estan les pistes de bàsquet,
sí,
allà just hi ha una zona de jocs infantils,
sí,
en la que vaig veure que hi havia un arbre amb una branca trencada, amb un eix, de fet.
Uh-huh.
Una de les branques principals s'havia trencat.
Uh-huh.
Llavors, jo intueixo que la poda que s'ha realitzat allà, especialment a la zona del voltant dels jocs infantils, respon a la necessitat de fer els arbres una mica més segurs. Vale?
Mm.
Seria ja podríem discutir, entrar a discutir si el que s'ha fet és l'òptim i el correcte o no,
mm-hmm,
i com s'ha fet i tal, però que jo crec que la idea de fer la poda que s'ha realitzat al voltant del parc infantil respon a això, no? Que va haver-hi un accident, sembla que es va caure una branca, s'havia trencat, i la resposta a això va ser una mica això, no? Aquí, clar, el primer que penses és, bueno, muerto el perro, muerta la ràbia, no?
Uh-huh.
Una mica, i a més així, una mica en plan, doncs una mica expeditiu, no? Clar, això ho podíem arribar a entendre, vale? Perquè al final la seguretat de les persones és el primer que s'ha de tenir en compte en llocs així.
Uh-huh.
Però, per altra banda, no té més sentit potser que tots els arbres s'hagin podat de la mateixa manera i, a més, per exemple, tots a la mateixa alçada, no?
Sí.
Això és com si vas al metge, està tothom a la sala d'espera, surt el metge i diu, aspirines per tothom, i ja està, i tracta tothom de la mateixa manera.
No,
no té cap mena de sentit, no?
Sí
que és veritat que, bueno, tenim un problema actualment amb l'arbrat, que és que durant molts anys l'arbrat s'ha tractat de qualsevol manera,
sí,
i ara que tenim la necessitat de que els arbres creixin i facin ombra i ens portin els ocells i siguin zones d'esbarjo i d'illes de calor, per salvar les illes de calor, i siguin refugis climàtics, ens trobem que la mala praxis que s'havia dut a terme durant els últims 20-30 anys està aflorant ara. Per tant, els problemes que tenim ara de trencaments, per exemple, en parcs infantils, responen a la mala praxis que s'ha fet durant els últims 20-30 anys. Clar, això és un problema ara.
Clar. Clar.
És un problema gros i és un problema que s'ha de gestionar amb molta cura.
Mm-hmm.
Clar, per altra banda, si la reacció és tornar a fer el mateix que s'havia fet abans, estem multiplicant el problema. Estem fent que aquells arbres que s'han trencat, que pensem que són insegurs, al practicar aquesta mena de poda, els estem fent encara més insegurs del que eren.
Clar, caldria saber i preguntar ben bé exactament quins motius són els que han portat a fer la poda d'aquests arbres en concret a la zona de l'Oasis d'aquella manera. El que ens va cridar l'atenció és que és veritat que la nota de premsa parla de una poda que no serà severa en cap cas, i la veritat és que...
No té res a veure, amb la nota de premsa, això.
Clar, aleshores veus aquells arbres i dius, home, això jo no tinc ni idea, jo pensava, jo no tinc ni idea d'arbres i de plantes, però a mi no em sembla pas una poda mesurada, perquè és que
no,
els han deixat peladíssims,
no,
els han deixat peladíssims,
no,
d'aquí que li enviés la
sí,
foto...
Nosaltres en diem, sí, nosaltres en diem pretales, d'això.
Pretala, és a dir...
Pretala, en diem, sí. Mira, l'altra cosa és, aquests arbres es diuen mèlies,
sí,
i fan tenen una floració molt bonica,
sí,
i una fructificació blanca i molt profusa.
Mm.
El que genera és que, doncs, per exemple, les zones d'esbarjo de criatures i com les pistes de bàsquet omplen tota la zona d'aquestes boles, i llavors fa bastant impracticable, per exemple, poder jugar a bàsquet tranquil·lament allà, a tret que es vagi netejar cada dia, una mica, o cada dos dies. Jo us vaig pensar, doncs, podeu han fet per això, no? Podeu han fet per això. Però llavors, clar, la solució no és aquesta, tampoc, no?
Clar.
Una mica?
Sí, sí. I
llavors, sí que poder estar ben encaminat, sí que poder la idea és bona, sí que respon a una necessitat, però la manera amb la que s'ha fet no és l'òptima, per exemple, no? I, bueno, en aquest sentit, doncs, mira, per exemple, nosaltres estem a Molins de Rei i Arenys de Mar, que
sí,
estem intentant, doncs, posar-nos una mica d'acord amb els ajuntaments per mirar de fer la poda que toca i no la poda que donen, que volen, perquè sovint ens trobem que la poda respon a necessitats polítiques. És a dir, hi ha un regidor del poble, de la ciutat, que pel que sigui li han arribat queixes de la carnisseria que li compra els diumenges al Xuletón, i li diu que allò li està, les fulles li estan embrutant, que la gent quan entra li entra amb les fulles enganxades als peus, i llavors el regidor diu, ah, s'ha acabat, tranquil, que això t'ho arreglo jo. Vale? I llavors el que passa sovint són coses d'aquestes. Mm. Clar, dos carrers més enllà et diuen, escolta, doncs jo també vull que em treguis això, que a mi els fruits resulta que també se'ls enganxen les soles i mentre en el negoci amb això, doncs, o m'embossa els desaigües, vés a saber. Mm. I llavors, al final, entren en una roda i en un espirall que és una mica difícil de sortir.
Sí, sí, i que això...
És complicat, Carles, clar, és complicat.
No, ho sabem del cert que és complicat, no es tracta aquí ara d'anar contra ningú, eh? Però sí d'obrir la reflexió i de no sé si tot al final passa, Edu, i el problema d'alguna manera passa perquè... en general, ara i anys enrere també, i en general, donem poc valor als arbres, sí, i no el prenem com un, no se l'entén ni se'l pren com un ésser viu, sinó com un mobiliari.
Sí, no, i tenim, hem generat molt poca tolerància als insectes, a les fulles, a les flors, no? Una mica al pol·len... Tot és una molèstia, no? Estem una mica allunyats i ja tornem una mica a lo de sempre, no? Ens van trucar no fa massa per anar a destrossar un jardí, que resulta que hi havia un jardiner que s'havia cuidat d'un jardí durant molts anys, s'havien pres la molèstia de podar els arbres com tocaven, de manera respectuosa, creant un ecosistema, un biòtop, tot fantàstic, meravellós. Les persones propietàries de la casa, un va morir i van decidir vendre la casa, i el nou propietari, doncs, ha fet el que fan normalment els nous propietaris que compren cases. No quiero bichos, no quiero hojas, no quiero molèsties. Què passa? Doncs que volien tallar... Bueno, han tallat absolutament tots els arbres i han enrajolat i ciment d'aquest imprès i gest artificial al voltant, tot el que és al voltant de la casa, no?
Clar, el que passa és que, clar, això, i és una cosa que promovem molt des d'aquest espai amb l'Edu, i és que aquestes podes sistemàtiques, tales, fins i tot, com és en aquest cas...
Pretales, sí, pretales.
Exacte, o pretales, o sigui, s'han de mirar de regularitzar i fins i tot diria jo d'acabar amb aquesta poda sistemàtica, perquè conservar el pulmó dels municipis que representa l'arbrat passa, sens dubte, per regularitzar això. És a dir,
clar,
si,
clar, és
perquè vull dir que això és com un circuit i després no serveix. Hi ha mesures, hi ha ciutats com a Madrid, em sembla, que hi ha una llei que diu que si tallen un arbre o talen un arbre n'han de plantar 10. Ja, però l'equació no és tan fàcil, no, Edu? És a dir, això no és tan fàcil, perquè igual ha talat un arbre de no sé quants anys, ja, que ja, té, ja fa una feina, i clar, ara posaràs 10 arbres que hauran de començar de nou, que vés a saber si...
Exacte. I veure com tracten aquell arbre, clar, com està plantat, clar, com el tracten, si al cap d'un any de tenir-lo ja l'estan podant, ja estan... Vull dir, no té cap sentit, vull dir, ja, el problema ve una mica d'origen i de la idea que tenim de la poda i tot... Bueno, clar, pensa que totes les ciutats i pobles poden tots a l'hivern.
Sí, de novembre a març. De novembre a març.
La poda a l'hivern, ja en vam parlar, no? Per, sí. Quina és l'herència que tenim aquí de la poda? Doncs la poda de les moreres que feien la gent que venia a França a podar els camps a podar les vinyes, no?
Sí.
I quan es poden? Es poden a l'hivern, quan ha perdut la fulla i per motius única i exclusivament de fructificació. El que busca la poda de la vinya és la major quantitat de fruit possible i de la major qualitat. Tot això ho hem aplicat a l'arbrat urbà. Llavors, no té cap mena de sentit que ens tornem bojos a córrer, a mirar de comprimir tota la poda dels arbres a l'hivern. No és del tot cert que és el millor moment per depodar els arbres. No és veritat, no és veritat. Llavors, clar, si de base ja comencem amb que de premissa que ens, no estem fent les coses quan toquen, si realment es fan podes d'acompanyament, es fan podes de manteniment, aquestes podes es poden realitzar durant tot l'any. És més, gairebé és millor fer-les quan tenen fulla, perquè l'arbre i la planta té la capacitat en aquell moment de tancar aquella ferida. Si més no, si tu fas talls grossos, per exemple, el fas ara a l'hivern, aquella ferida no tancarà en tot l'hivern, deixant la possibilitat de tenir una ferida oberta allà que sigui colonitzada per tota mena de patògens. Llavors, no és veritat, no és veritat. Llavors hem de començar veure les podes i les plantes d'una altra manera, no?
Clar, que no sabem com es prenen aquestes decisions i entenem, òbviament, que es fan sempre amb la millor de les voluntats, però potser sí que estaria bé que canviés una manera la dinàmica, no? I potser que fos un equip multidisciplinar, no sé si passaria això perquè hi hagués un equip multidisciplinar i que aquestes podes passessin a ser més selectives, no?
És a dir... Sí, això s'està donant cada cop més en els ajuntaments, no? Estan veient que bé, un equip amb diferents professionals de diferents tipologies és el que més enriqueix, al final, en tots els sectors, és el que més enriqueix i el que al final doncs, et porta a prendre les decisions més òptimes. També hi ha, clar, si entremig hi posem el tema de la circulació dels vehicles o els temes econòmics, com les fires de Nadal, em sap molt greu dir-ho, però les fires de Nadal són un dels grans motius de mutilació dels arbres dels pobles i les ciutats. Vale. Llavors, ho hem vist en diversos pobles, que per tal de poder-hi penjar les guirnaldes, les llums, per poder-hi posar les casetes a sota, doncs el que es fa és, ni tan sols s'esperen a que els arbres hagin tirat la fulla, que no hagin tancat les ferides, no? Que hi ha una cosa que és la zona d'abscisió, que diguem que tanca files, l'arbre tanca files i llavors deixa caure les fulles. Quan no li has donat temps a fer això, que encara l'arbre està funcionant, doncs ja s'estan fent les podes, a mitjans finals d'octubre, per tal d'evitar-se la caiguda de fulles i per tal de poder començar a instal·lar les llums de Nadal, no?
Clar, perquè
això va en contra de l'arbrat.
Clar, perquè, per exemple, en el cas de, que hem posat d'exemple al principi, aquests arbres de la zona de l'oasis, què els hi passarà a aquests arbres ara? Com reaccionaran?
Bueno, mira, aquests arbres el que faran ara serà que explotaran, ¿vale? El lloc on s'ha fet el tall,
sí.
Allà brotaran de manera, doncs, molt intensa, sense cap mena d'ordre, de manera molt anàrquica, vale? Creixeran tot de brots. Aquests brots, el que passarà és que si no es toquen, doncs s'anirà l'arbre ell solet, anirà seleccionant quins són els que vol que es facin grossos i quins són els que no. Per tant, uns es faran grossos i començaran a fer vares d'aquelles rectes superllargues cap a qualsevol direcció, i els altres més petits moriran perquè no els hi entrarà la llum, no? Què passa? El primer que passa és que en poc temps tindràs branques baixes molestant, no? S'haurà de tornar a anar a treure les branques baixes que molesten. I una cosa molt important que passa és que aquestes branques creixen sobre l'escorça. No creen un cono d'inserció, que es diu. Com que creixen a sobre de lo que és l'estructura pròpia de l'arbre i no formen part de l'arbre inicial, diguem que no tenen un anclatge. Creixen a sobre, de qualsevol manera, perquè ens entenguem. Què passa? Que aquestes branques, quan es fan grans i agafen pes, com que no tenen l'anclatge òptim, es trenquen.
Vale?
Per exemple, nosaltres que portem l'arbrat de Vilafranca, sí. Davant d'una escola, van agafar unes tipuanes i les van podar de la mateixa manera. Van voler fer una cosa que es diu reformació, que és un concepte que ha inventat així una mica un senyor que respecto molt, que és el Josep Selga, que és una eminència en el món de l'arboricultura. Ell diu que hi ha un concepte que és la reformació, que és tallar els arbres d'aquesta manera en un lloc molt concret, Vull dir, t'ho estic simplificant molt, per tornar a que facin una estructura i tornar a fer-los començar i poder disfrutar d'aquell arbre, doncs poder 50 o 60 anys més. Bueno, van intentar fer-ho això amb unes tipuanes que hi havia a la porta d'una escola. Al cap de 3 anys va venir una tempesta, d'aquestes que tenim ara, i tots els arbres del carrer van col·lapsar. Havien tret les tipuanes, tenen uns creixements molt grossos,
sí.
I en 3 anys tenien branques doncs, que havien fet pràcticament de 8-10 centímetres, que estaven creixent talls antics, és a dir, talls antics que no havien tancat, que havien podrit, i que a sobre, al no formar part de l'estructura inicial, no estaven anclats, sinó que havien crescut per fora, perquè m'entenguis. No? Creixen una mica per fora, la branca va intentant créixer també i anar tapant allò, però no poden. Què passa? Que l'agafar molt de pes i molta llargada i molta alçada, com que no estan anclats a l'estructura principal, es trenquen per allà. Llavors, clar, es van trobar que un carrer sencer, en una tempesta, va davant d'una escola...
Van caure totes.
Va caure tot, es va rebentar tot, no? Llavors, què passarà? Que ara que has fet això amb aquests arbres, ja no els pots deixar créixer, ja no pots fer una cobertura vegetal que et faci ombra a tota la zona, com la teníem fins ara.
Sí, exacte, no? Perquè aquestes mèlies el que feien era una ombra meravellosa,
clar.
Recordem, en una zona que és una plaça dura i que a l'estiu allà fot una calda que no hi ha qui camini, aleshores et permetia caminar per la vorera, diguem, aquells arbres,
Mira, pensa que les mèlies són uns arbres molt com les tipuanes, que són, són molt resilients i tenen una gran capacitat d'adaptació i de creixement. Però, clar, de la mateixa manera que tenen aquesta capacitat de reacció, aquesta reacció la fan sobre, sobre llemes latents que creixen a sobre la, de l'escorça, que no tenen cap tipus d'anclatge. És a dir, allò que creixen a lo loco, creixen a lo loco sobre un lloc que no s'aguanta. És com si féssim un edifici... mira, escolta, que he trobat la manera de construir un edifici de 15 plantes. Però quina és la manera de fer-lo fàcil? No posar-li fonaments.
Clar.
Vale? Què passarà si fos una, en una setmana un edifici de 15 pisos sense fonaments? Doncs allò s'acabarà enfonsant, no? Doncs és una mica perquè ens entenguem el mateix. Què passa quan s'ha fet això? Doncs que aquests arbres s'hauran de podar de manera més regular per evitar aquests tancaments. Vale? Jo entenc que la intenció ha estat bona, jo entenc que la idea era la d'allunyar el perill,
sí,
però no tenien per què ser tots els arbres perillosos. No tenien per què tots tenir un problema, no? I ser tallats de la mateixa manera i fer talls tan grossos, no? Llavors, bueno, ens agradaria, i això és la feina que fem nosaltres amb els ajuntaments, doncs mirar de fer les coses d'una altra manera. No?
Canviar una mica això, la manera de fer, entenent, òbviament, que els arbres han de conviure amb els ciutadans, amb la seguretat vial, etc etc. Sí, sí. Però clar, tenint...
Les persones són el primer de tot són les persones,
sí,
és evident.
Sí. Sí, sí, però tenint en compte també que sense arbres les ciutats, els municipis, no podrien viure. És a dir, que és que ens compensen la contaminació. I d'entrada ja, no sé si preguntant, tenim prou arbres per compensar la contaminació? Perquè jo crec que aquesta resposta la devem saber tots, no? És a dir, no hi ha prou arbres que compensin la contaminació. Sí, clar, si els anem podant d'aquesta manera i els anem carregant d'alguna manera, el pulmó aquest anem reduint i després tenim un altre problema.
Exactament, és una mica el que et dic. Eh? El problema que tenim són els arbres, es diuen arbres heredats,
sí,
i els arbres heredats ja ens porten aquesta problemàtica per si, no? Llavors, si a més... Mira, pensa que les mèlies, que són mèlies com aquelles d'allà, tenen una gran capacitat de reacció, però encara i així, quan els talls són molt grossos, no tenen aquesta capacitat, la perden, no? Al carrer, si no m'equivoco, el carrer Joan Maragall,
sí,
aquests arbres tan grossos,
sí,
són mèlies, també.
Sí, sí,
són
és veritat.
Són superresilients.
Sí.
Són superresilients. I es poden quedar any i se'ls han fet talls que són autèntiques destrosses, però estan allà, vull dir, segueixen funcionant, no? Però, clar... Si resulta que en una zona com aquesta el que volem és tenir... Clar, pensa que a mitjans d'abril o mitjans de maig ja cau una calor que no es pot ni estar, al maig no tindràs ombra. No tindràs ombra.
Clar, és això, juliol, aquestes mèlies de l'oasis, l'ombra ja no la tindrem fins al juliol, agost?
Clar.
Sí, sí.
Tret que et posis just a sota, eh?
Ja.
Que et posis just a sota. Però, clar, al final, bé, és una mica complicat, eh? Ja et dic, jo entenem perfectament que la seguretat és el primer, però, clar, aquesta manera en la que s'ha fet, que ja et dic, tots els arbres, a més, són diferents, encara que n'hi hagi un plantat un al costat de l'altre, no? El que no pots fer és tallar-los tots a la mateixa alçada.
Clar.
Perquè és aquest concepte que tenim antic i humà, no?, de voler tenir-ho tot molt lineal, molt recte, tot igual, no? Que a vegades ens diuen, escolta, vull que vinguis a podar-me un arbre perquè està descompensat. Bueno, què vol dir descompensat? Aquest arbre ha crescut així, ha crescut inclinat, en una casa té, per un costat té una casa i no ha pogut fer branques, les ha fet per l'altra. Escolta, ha crescut així. No cal que apliquem el concepte aquest tan, tan humà, no? Que apliquem a tot, com quan fem ponts o fem carreteres, els arbres no funcionen d'aquesta manera, no? Llavors, si fas aquestes actuacions de seguretat, entenc que la facis en l'arbre que s'ha trencat, perquè pot ser que tingui fongs, pot ser el que sigui, però no és necessari fer-ho en tots.
Sí, que la solució no ha de ser la mateixa per tots, no? Has explicat abans la metàfora dels pacients a la sala a la consulta del metge i és bona, és a dir, no tots els pacients que estan a la consulta del doctor igual necessitaran una aspirina per allò que els hi passa,
exacte,
no?
Exacte.
Igual algú necessita un guix, jo què sé.
Que podria ser, Carola, que algú hagi anat allà i hagin fet un estudi de risc i hagin determinat que... han trobat més d'un arbre perillós perquè li han fet proves de tracció, perquè el que sigui, i hagin determinat que allò... Bueno, nosaltres, per exemple, a Vilafranca anem a moltes escoles,
sí,
i aquest, a principis d'estiu, vam anar a una escola on hi havia mèlies que s'havien tractat d'aquesta manera, i que hi havia eixos de pràcticament 10 metres que estaven podrits per dins perquè en el seu moment, fa 15 o 20 anys, se'ls van fer aquests talls.
D'acord.
I llavors vam haver de fer proves d'atracció a tots els arbres i alguns d'ells es van haver d'escapçar. No de la mateixa manera, però semblant. Què vol dir? Que llavors ja estàs obligat a gestionar per sempre més aquell arbre, no? A fer-li un seguiment anual o bianual.
Clar.
Si més no, si deixes els arbres que creixin de manera més o menys natural, la feina que et donen és menys d'una quarta part que això.
Clar, perquè sí. La qüestió és, entenent que aquesta seria la situació ideal, però sabent també que doncs, s'han plantat arbres que potser no eren els més apropiats, que s'han fet...
L'elecció d'espècie també... És importantíssima.
Clar, que s'han fet podes de manera sistemàtica i es fan encara durant molts anys i, per tant, els arbres van com sent, miren d'anar sobrevivint, no? Però seria recuperable? És a dir, si ara, per exemple, diguéssim, aquestes mèlies els hi deixem de fer aquesta pràctica de poda, no? I mirem, entenc que durant un temps requerirà una atenció més continuada, però no sé si hi ha recuperació possible, és a dir, si arribaria un dia en el que finalment ja podrien permetre aquest creixement natural i, per tant, aquesta vigilància més anual.
Bueno, en principi, després dels talls que he vist, són arbres relativament joves, vull dir, deuen tenir uns... Ostres, no recordo, però em sembla que tot això es va fer nou, deu fer uns 20 anys... No ho sé, crec que són relativament joves. Tindrien opció de recuperar. He vist alguns talls una mica més grossos del normal i tallats en qualsevol punt. És important trobar el lloc on talles. No, si talles a fusta molt vella, no recuperes. Si talles a fusta molt nova, la reacció és d'explosió, llavors tampoc et convé. S'ha de buscar lloc. Si fes un seguiment, és possible que pogués tornar a fer una capçada una mica maca com la tenien abans, però dubto que sigui igual de segur del que podria haver estat.
D'acord.
Llavors, bueno, aquesta és la nostra feina.
No, per això t'ho pregunto, perquè és la vostra feina.
Al final, això el que vas és que sovint hem pensat que sí, per exemple, els plàtans són arbres que se'ls fan autèntiques destrosses, es fan talls de 40 centímetres i està comprovat que al cap de 25 anys, al cap de 30 anys, allò tancat ha fet fusta de reacció i allò és tan segur com si no s'hagués fet mai res, no? Però les mèlies, depèn del manteniment que se li faci d'anar endavant, podria ser que sí, podria ser que no. En principi, després de talls així de grossos, ja es descarta. Són arbres que els has de mantenir ja petits una mica ja forever, eh?
Per sempre. Edu, no sé si una mica us sentiu els metges dels arbres?
Sentim els metges dels arbres? No sé si metges, una mica els... És que no sé com dir, podria ser una mica sí, no?
Tenint en compte això, que us trobeu moltes vegades que heu d'actuar de banda, doncs, després doncs, d'altres tipus d'actuacions que potser no són les millors per l'espècie, no?
Bueno, és estrany, però poder metges no. A vegades ens trobem amb l'estranya postura de que els hem de defensar, no? És a dir...
Sou com els advocats dels arbres.
Sí, vale, això podem...
T'agrada més,
Pensa que... No, els advocats no... Bueno, no, però... No, els advocats poden sí, però els advocats poden no. Llavors, el tema és que, al final, si tots coneixem una mica els beneficis que ens aporten, tots sabem que els necessitem a les nostres vides, i si més no, ens trobem contínuament que els hem d'estar defensant perquè no els trinxin, perquè no les trossin, perquè no els treguin, no? Quan anem a treballar a casa de gent, sempre... Tinc un amic amb el que en riem molt perquè estàvem a Alemanya treballant i em va dir, mira, quan entrem a una casa que anem a fer un pressupost, diu, sempre fem la juguesca amb els ajudants i això, dic, ja veuràs que com arribem al jardí, tu busques l'arbre més maco al jardí i aquell serà el que hauràs de tallar, no? Doncs et dic que el 90% de les ocasions és així.
Escolta'm una cosa, i quan passa això, i clar, és el client, és casa seva... Us contracta a vosaltres quan... perquè feu això.
Sí. Entenc que... Es queden molt parats quan ens truquen per podar o per tallar, els diem que no.
Ah, és a dir, dieu que no, de vegades?
Sí, jo he deixat feines. Jo m'he fet una hora i mitja d'autopistes, peatges i una hora i mitja conduint per arribar al lloc i dir-li que allò que no s'havia de fer, que nosaltres no li faríem. Sí, ho hem fet,
Perquè ara anava a dir, deu fer mal, eh? És a dir, no? Que us deu fer mal, no? Entenent això, que vosaltres poseu això, que us demanin de tallar un arbre o talar un arbre o això, sabent que és un arbre que està sa.
És el que et dic, que tothom coneix els beneficis, tothom li agraden els arbres, però clar, vas a les cases i dius, mira que m'agrada l'arbre, eh? Mira que és bonic, eh? Mira que em fa ombra, m'encanta sentir els vells. Però clar, és que aquest justament, aquí on està, que em tiro les fulles, no? És una mica, i llavors és, sempre, és una mica, ens expliquen sempre la mateixa història, no? Una vegada i una altra i una altra i una altra, no? A tothom li agraden molt els arbres, a tothom li agrada molt la natura, però fins que tenen un arbre al jardí de casa seva. Llavors no el volen, no?
Sí.
Perquè embruta, perquè porta insectes, perquè els ocells se li caguen a sobre la pèrgola, no? Per una sèrie de coses que al final... És el que diem sempre, has de posar en una balança els beneficis i els inconvenients. Què t'aporta, més beneficis o més inconvenients? Més beneficis? Escolta, endavant, conservem. Et podreix una miqueta, et podreix una miqueta i mirem de conservar-lo.
Sí.
Escolta, que més inconvenients, que també t'ha aixecat el terra, t'ha trencat les canyeries, que no sé què, no sé quantos, que total és un arbre que té 40 anys, que tampoc és allò... Bueno, allò es valorem de treure-lo o no. O busquem solucions, no? Però una mica ens sentim una mica els defensors sense pensant que no ho hauríem de ser tant, no? Que no hauríem d'estar defensant-nos d'aquesta manera tan sovint.
Hi hauria d'haver una mica més de consciència, no?, general i social davant d'aquest tema, i torno una mica al principi jo que deia, que probablement el problema rau en que moltes vegades no considerem els arbres com a éssers vius, sinó com a mobiliari. Aleshores, clar, un banc el pots treure si et molesta, i si després te'n penedeixes et pots tornar a posar i no passa res, però els arbres no funcionen així, és a dir,
sí.
No el pots treure, no el pots treure i de sobte, ah, doncs mira, ara sí, ostres, no, doncs sí que feia ombra, sí que quedava bé, o posar una altra, no, l'equació no és igual, clar.
Sí, Carola, ens ha trucat gent penedida i ja hem hagut d'anar a plantar un arbre perquè penedits del que havíem fet. Llavors, també t'he de dir que a nivell urbà és supercomplicat.
Sí, òbviament.
Fer plantacions d'arbres, vull dir, perquè, clar, passen les canyeries del gas, les de l'aigua, la llum, que cada cop s'ha de soterrar més, una sèrie de serveis, el clavegueram, no, les voreres, que passin els cotxes, que hi ha una sèrie d'inconvenients, però, clar, si de fet féssim allò que hem comentat abans, si ens ajuntéssim els enginyers de carreteres amb el personal de l'Ajuntament, amb els arboristes i amb els jardiners... Si ens seguíssim a la taula, no ens trobaríem que passarien coses com les que vam parlar l'últim dia, que hi ha una sèrie de palmeres que ara 15 anys o 20 anys després s'hauran de tallar totes, perquè a l'hora de fer l'escocell, van fer un escocell on no hi cabia ni una planta de farigola, m'entens?
Si
hi hagués hagut un equip d'enginyers, d'arboristes...
Un equip multidisciplinar, el que deia.
Un equip multidisciplinar, que haguessin anat en aquell moment, que haguessin vist els planells i haguessin dit, escolta, aquest escocell no pot ser de 40, aquest escocell ha de ser mínim de 60 o de 80. Llavors, bueno, doncs en lloc de posar 50 arbres per carrer, en posarem 30. Vale? Doncs llavors, una mica això, no? Tot això, si es fes d'aquesta manera, des d'un inici, i s'escollís l'espècie òptima, s'estalviarien moltes podes, moltes desgràcies, s'estalviarien... doncs molts recursos, molts diners, molts temps a nivell de gestió dels ajuntaments, no?
Sí. Queda clar.
Llavors,
queda clar.
Bueno, és que sí, quan les coses es fan des d'un inici una mica com toca, cada vegada que tots ens podem equivocar, no? Però que tot això, tota aquesta mena de gestió, estem parlant de milers i milers d'euros
sí.
A final d'any.
No, i està bé saber-ho per quan un hagi de començar de nou, no? És a dir, en el moment en què s'hagi de començar un projecte de nou, doncs saber, no?, tenir els antecedents i dir, doncs mira, escolta'm, anem a fer aquest equip multidisciplinar i abans de decidir que aquí plantem això, doncs anem a preguntar als que en saben, no? O si hem de fer podes, doncs potser també preguntar a especialistes en arbres quin tipus de poda, quan, o que es faci un estudi en funció dels arbres, dels carrers, etc. Sabem que no és fàcil. No és fàcil, és molt complexa. És veritat que és, algú li pot semblar fàcil i no ho és molt complexa, però vaja, volíem comentar-ho perquè ens va cridar l'atenció això, a aquesta poda d'aquests arbres. Aquí és que ens agraden els arbres, que vam pensar, mare meva, quina...
Crida molt l'atenció.
Crida l'atenció, crida l'atenció. Edu, moltíssimes gràcies, un plaer, com sempre.
A vosaltres.
Que acabi bé el viatge.
Sí, saps què passa? Que estic donant voltes, fa un quart d'hora que hauria d'haver arribat, i m'he equivocat 5 vegades.
Per culpa, clar, estàs aquí xerrant. Bueno,
sí, vinga, porto un termo i la Tracy Chapman, vull dir, ja arribaré.
Vinga, ja et deixem lliure. Gràcies, Edu. Un plaer, com sempre. Adéu. Bon